Som-hi va, que són 2:15 de 6 de la tarda i nosaltres, com sempre, traiem pit del territori. Presumim de Camp de Tarragona, de la seva gent i, a més, de talent jove. Els propers minuts parlarem d'uns alumnes, de fet, parlarem amb alumnes de quart d'ESO de l'Institut Josep Tapiró de Reus que participen en un programa educatiu basat en reptes, un dels quals ha estat elaborar un llibre que a continuació ens presentaran. Abans, però, el que farem serà aturar-nos als estudis de la nova ràdio de Reus perquè allí tenim a la nostra companya Angie Aramayo. Angie, bona tarda, bon dijous.
Molt bona tarda, Eduard, què tal?
Escolta, molt bé, i em penso que tu també estàs molt bé, precisament perquè estàs acompanyada, acompanyadíssima.
Correcte, i és que avui no em trobo sola als estudis i, com deies, parlarem de literatura i són les mateixes alumnes qui han fet aquest recull de relats literaris en tan sols 2 mesos i mig, qui ens ho presentarà. Avui tenim amb nosaltres, per tant, a la Dúnia Rabí i a la Salma Macrut i també ens acompanya el seu professor, el Carlos Altés. Molt bona tarda, noies, què tal?
Ui, que no la sentim. Els hi hem d'engegar el micro, si no malament rai.
Bé.
Perdoneu-me, en aquest costat. Amb 2 mesos i mig per crear tots aquests relats. Suposo de que això ha sigut poc temps o molt temps?
Poc temps.
Poc.
De què van aquests relats?
Bueno, ha sigut un repte plantejat pel laboratori de lletres on havíem de fer un recull de relats que al principi ens va costar elegir un tema, però al final ja vam elegir el tema de la por perquè vam veure que era un sentiment que era diferent i que les persones no ho sentien igual.
Com dèieu, hi ha un tema central que és el de la por i també són un conjunt de relats. Això vol dir que cadascuna de vosaltres sou una autora d'un relat o els heu treballat en grup?
Hi ha uns quants que ho van fer en grup i uns altres individual.
En el vostre cas, per exemple, Salma, tu has treballat amb un altre grup o ho has fet tot sola?
No, jo ho vaig fer individual.
I en el teu cas?
Jo ho vaig fer amb un company.
I pel cantó del docent, Carlos,
hola,
com
bones.
Ha estat tota aquesta experiència de portar això a una realitat?
Doncs jo crec que ha estat molt enriquidor per les dues parts, tant per elles com per mi. Sobretot perquè moltes vegades quan els fem escriure no passem d'una redacció o no passem de coses que no acabem d'aprofundir, no? I aquí el fet de fer tot el procés i de pensar entre tots quins temes havien d'escriure i de treballar i després anar aprofundint en el relat que estaven escrivint, no? Que era, doncs, vinga, va, ara hem arribat fins aquí, doncs com plantegem els personatges, com ho fem acabar tot això. Doncs, tot i que sigui curt, perquè és cert que abans ho dèiem, no? Que jo crec que com a mínim un trimestre, fins i tot més, hagués donat, no? Per poder estirar més el fil i revisar-nos, etc.
Abans de continuar parlant de tots els relats i de tot aquest llibre que heu aconseguit, m'agradaria que ens situéssiu, bueno, que ens situéssis una miqueta, Carlos, en què ha consistit aquest programa del qual heu participat des de l'Instapiró.
Sí, a veure, així intentant resumir una mica, això és un programa d'innovació que ha engegat aquest any el Departament d'Educació, que es diu Recerca, Creació i Servei, i ho fan 10 centres de Catalunya. D'acord? En què consisteix? En que diferents entitats, a partir de diferents àmbits, és a dir, cada institut tenim l'àmbit comunicatiu, el científic i el social i artístic, diverses entitats plantegen reptes als alumnes, que van una mica en la línia d'aquell àmbit, no? Doncs des del comunicatiu, el primer projecte va ser la Sala Beckett, que va proposar que els alumnes escrivissin una obra de teatre dirigida en adolescents, no? El segon del comunicatiu era el Laboratori de Lletres, que plantejava escriure un llibre, i el tercer, que estan fent ara, a Catalunya Ràdio, que fan precisament un programa de ràdio, no? I el que implica és això, doncs, que els alumnes intentin aprofundir una mica més o que treballin continguts que tinguin una mica de relació amb la, amb la, amb la vida real, no? No es quedin només amb coses que acabem corregint els, els docents, sinó que s'obri, i doncs això, no? Com el llibre que ara el tindrem publicat i que el podran tocar i potser fins i tot vendre, ja veurem, o un programa de ràdio que es podrà escoltar, etc.
Tant de bo hi hagi tant recorregut per aquest llibre. Tenim un nombre dels relats que finalment han format part de la publicació?
Sí, si no m'equivoco són 12 relats, i és això, com deien elles abans, no? Que han escrit... L'objectiu és, del projecte és també que treballin cooperativament, no? Que treballin amb grups, i tot i que en aquest era més fàcil que s'organitzessin, doncs, individual, en parelles, etc. Després, entre tots, també han anat fent tot el producte, no? Que és el llibre, doncs, uns revisaven, els altres han fet la portada, uns altres parlant amb els mitjans, no? Com va fer la Dúnia.
Com ara és el que us està tocant. Per cert, dèiem de que la por és el tema central, però una altra cosa que m'ha cridat és el títol que heu posat al llibre. No t'escapis de la por.
Sí.
D'on ha sortit aquest títol?
Doncs tres companyes de la classe vam estar pensant en idees i tot això, i doncs una companya va decidir posar-li aquest títol perquè era com que vam agafar totes les pors, diferents pors, doncs li va ocorrir aquest títol.
Dúnia, i en el teu cas, repetiries aquesta experiència de publicar i de fer tot un llibre?
Doncs jo sí, perquè amb aquest projecte vaig descobrir una nova qualitat que tinc, que és escriure.
Pel teu cas, Alma, suposo que també la repetiries. T'ha agradat l'experiència?
Sí, m'ha agradat molt, perquè jo també al principi pensava que no podia fer-ho, i també perquè se'm van ocorrir moltes idees, doncs vaig estar pensant, fins que em van venir moltes idees i vaig poder fer el conte.
Noies, escolteu, i ara que parlàvem de por o de repte o de superar, de repetir l'experiència, quan teniu la pàgina en blanc, què és el primer que us passa pel cap per començar a treure tota aquesta imaginació i acabar construint el relat?
Doncs jo al principi no se'm ocorria res, perquè era en plan... Tenia diferents temes, però no em decidia qual. Doncs vaig pensar en començar per explicar una mica d'una noia. Se m'ha ocorrit parlar d'una noia i que de la seva vida, o sigui, al principi com era i al final com terminava tot això.
Bueno, també, no sé... no sé,
no va fer respecte a la pàgina en blanc, de seguida van sortir totes les
va ser
idees.
Com veure el que passa en la realitat d'avui en dia, i ens vam fixar més en això que en altra cosa.
No, professor, senyor Altés, no sé si és fàcil per estudiants com, per exemple, la Dúnia o la Salma, les seves companyes i companys de l'aula, és fàcil, acostuma a sortir d'una manera tan amena un relat com el que elles acaben publicant?
No, és, de fet, és una cosa molt, molt difícil, no? Jo crec que és això, que els acostumem molt, moltes vegades a simplement escriure una redacció i no anem més enllà, no? Aquella redacció es queda allí, a vegades la podem revisar, però que hi hagi aquest procés de dir, vinga, va, doncs ara fem una pluja d'idees a veure de què volem parlar, no? Què és el que volem explicar. I llavors aquí sí que veies també moltes les maneres diferents que tenen d'escriure, no? Cadascú té la seva. Hi havia algú que fins que no ho tenia tot plantejat no va començar a escriure, i d'altres que anaven escrivint a raig i la història els anava portant, no? I això, si no és un repte així a llarg en el temps, doncs no ho acabes veient, no?
Però no sé si a l'hora de fer tot aquest procés creatiu també han tingut l'ajuda no només del professorat, sinó també de professionals del món de l'escriptura.
Sí, precisament, abans en parlàvem, va vindre el que ens plantejaven el repte, no? El laboratori de lletres, la Laia Fàbregas, que ens va vindre al centre i també va ajudar una mica, no? Li van llegir els contes, els relats que estaven fent, i ella doncs els hi donava algunes indicacions, sobretot coses més tècniques, no? De dir, ostres, doncs fixa't en això, no? Fixa't en allò, no ho diguem tot, deixem coses perquè qui llegeixi el conte se les imagini també, i això... va ser molt bo.
Fem una cosa, doncs, ja que parlem també d'això, d'aquestes complicitats, no?, que s'han teixit gràcies a la publicació d'aquests relats. Sumem una veu més a la conversa, perquè tenim ara mateix a punt també per entrar en antena la persona, l'escriptora, que ha escrit el pròleg d'aquest llibre. És la reusenca Maria Lluïsa Amorós, qui ja ens acompanya. Senyora Amorós, molt bona tarda i benvinguda també al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa, al Camp de Tarragona.
Hola, bona tarda. Bona tarda a tots. Carlos i alumnes de l'Institut.
Hola, Maria Lluïsa.
Bona tarda. Bona tarda.
Vostè ha pogut llegir el llibre, no sé si tots els relats de dalt a baix, què li sembla? Què nota? Què percep?
Jo estic molt contenta d'aquesta iniciativa del Departament d'Ensenyament i de l'activitat del professor Carlos Altés i de la participació d'aquests nois i noies, perquè han treballat, treballen la llengua, perquè tenen imaginació, perquè tenen il·lusió, han tingut il·lusió per escriure i per fer aquest projecte. I llavors, doncs, el resultat ja el veurem tots, perquè, doncs, a veure, elaborar un llibre és una tasca difícil, i ells han fet el principal, que és escriure els textos. Jo he estat professora durant molts anys en un institut, el Gaudí, i sé que escriure redaccions no és una tasca fàcil per ells. I, a més, doncs, escriure correctament, i no tan sols, a veure, perquè no tan sols han d'escriure raig. Escriure raig, sí, però revisar, que sempre ho diem, no? Revisar, tornar a revisar, buscar les paraules i, doncs, no repetir-les. I, a veure, doncs, ja veurem que el resultat és un resultat del qual jo crec que tots estarem molt contents. I llavors, doncs, els felicito pel que he llegit, pel que hem fet, pel que estan treballant, i que continuïn. I jo crec que no han d'oblidar que, a part d'escriure, a part de parlar la llengua, s'ha de llegir molt. Això sempre ho diem, perquè de vegades amb les noves tecnologies la lectura sembla que quedi més apartada. La lectura és bàsica. Jo crec que com a escriptora i com a professora i com a persona, la lectura sempre ha estat el meu mestre des de petita. I, doncs, per tant, no em vull allargar, però penso que això no ho hem d'oblidar.
Senyora Amorós, hi ha nivell en l'escriptura, en aquestes edats, en l'escriptura en català? Li faig aquesta pregunta sense anar més lluny. Ara fa una estoneta teníem la nostra professora de català particular, que cada 15 dies passa pel programa. És l'Agnès Toda, exacte. I casualment avui fèiem èmfasi en això, en el nivell de català a les aules. I no només per part dels alumnes, sinó també per part dels docents. Pel que vostè ha pogut copsar en la lectura d'aquests textos, anem pel bon camí o cal corregir certs hàbits?
Cal treballar molt la llengua, cal parlar-la pel carrer, quotidianament, al pati, no només amb el professor, perquè jo això també ho he notat, no? De vegades tenia alumnes que només parlaven català amb mi, i entre ells parlaven en castellà, i llavors el que passava és que el moment d'escriure els costava més. Perquè, és clar, si una llengua s'utilitza amb naturalitat i espontàniament, doncs també t'enriqueix a l'hora d'escriure. És a dir que, repeteixo, lectura, escriptura, evidentment, corregint-ho un mateix, que algú et pugui ajudar, i sobretot també parlar-la sempre, que formi part de tu la llengua catalana.
Li agraïm moltíssim, senyora Amorós, que hagi compartit aquests minutets amb nosaltres. Gràcies per passejar un cop més pel carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Per cert, em diuen que està endinsada en la seva propera novel·la, després del darrer llibre, Els nens de la senyora Slatin, que va ser finalista del Premi Ramon Llull de novel·la del 2020. ens guardem això per una altra ocasió. Avui els protagonistes són els alumnes de secundària de l'institut que tenim als estudis de la Nova Ràdio de Reus. Fins la propera.
Fins la propera. Enhorabona a tots, Carles i les dues noies i tots els vostres companys. Estic molt contenta d'haver pogut fer el pròleg del vostre llibre.
Gràcies.
Moltes gràcies, Cuca.
Pel que veig, les sensacions són molt positives. No sé si ja amb el llibre acabat també algú dels familiars, amics o altres persones l'han pogut veure.
Bueno, han pogut veure, per exemple, la meva família només han pogut veure el meu, perquè, no sé, els hi volia com a llegir el que escrivia perquè em feia il·lusió que em donés la seva opinió.
I que n'han opinat?
Doncs em deien que ells no sabien que jo escrivia d'aquesta manera i que se'm donava bé.
Doncs jo, en el meu cas, quan estava a casa, parlava també amb els meus germans i amb els meus pares de que com els semblaven el meu conte i tot això, i també de vegades em donaven unes idees o, per exemple, quedaria millor que passés això i no això. I doncs això també m'ajuda una mica.
Home, està bé, no?, d'anar veient una mica quines són les sensacions. Escolteu una cosa, Dunia i Salma, us imagineu ara el 23 d'abril, Sant Jordi, aquí al Mercadal, que jo sé que a Reus es munta una d'aquelles fires de Sant Jordi envejables, de les de referència al Camp de Tarragona. Us imagineu allí amb una parada i anar signant exemplars amb el vostre relat o què?
No sé, jo no em veuria allà.
No?
No em veuria molta il·lusió.
No.
Vaja, escolteu, no sé si sabeu ja si per Sant Jordi podrem trobar el llibre, el No t'escapis de la por.
Sí, mira, t'ho contesto jo.
Sí?
Sí, jo crec que ara, un cop la Maria Lluïsa Amorós ens envia el pròleg, ja tenim el llibre, ja està muntat, és a dir, està a punt per enviar a la impremta, i de cara al març jo crec que ja el tindrem imprès, no? Aquesta pregunta que els hi feia, si havien llegit d'altra gent els altres, doncs potser només han llegit els que han escrit ells, no? Però un cop el tinguem, llavors ja es podran llegir tots.
Molt, molt ràpid, perquè ens queda mig minut abans de no haguem de marxar a publicitat. Hi haurà presentació del llibre?
És molt possible, sí. Sí, sí.
Sí?
És molt possible.
Agafem el compromís d'anar-los, venir en directe, si s'escau en aquestes tardes que passegem pel carrer Major, agafem el compromís de venir en directe, sigui amb una unitat mòbil o enviant algun company o companya, per poder-ho explicar també en primera persona, novament aquí, i poder conèixer el testimoni directe d'altres joves escriptors, com la Dunia i la Salma. Noies, moltíssimes gràcies, i també gràcies al Carlos Altès, que és professor a l'Institut Josep Tapiró de Reus. Que vagi molt bé, a reveure.
A vosaltres,
adéu.
Gràcies.
Gràcies també a l'Angie Aramayo. Nosaltres fem ara una petita pausa i de seguida tornem aquí a la seva ràdio local. Fins ara!